6 i bueno, seguint més o menys les d'aquesta corrent de que no puguin tancar cap col·legi, estem aquí per fer força entre tots. De moment tot va molt tranquil i molt bé.
Hem vingut al 5 del matí. Home, jo crec que una perspectiva molt bona i jo crec que hi haurà molta participació.
Bueno, jo acabo d'arribar fa un quart d'hora i esperem que amb ganes i que tot vagi bé i en tranquil·litat.
Esperant que obrin amb les urnes i votar.
Sí, igualment.
Il·lusió.
Sí, amb il·lusió, sí. I esperant que obrin.
He vingut a les 5 i 20. Fins aquí ja érem uns 50, sí. Tranquil·litat, perquè bueno, estem bastant tranquil·lets, però bé. Aquesta és la veu de la ciutadania. Aquest és un exemple dels molts que es van donar arreu del territori baix-empordanès i català de convivència i resistència per poder dur a terme la votació de l'1 d'octubre. El dia començava ple d'esperança, d'optimisme i de confiança. Centenars de veïns havien passat la nit fent guàrdia als col·legis electorals per permetre el referèndum i que hi hagués urnes. En alguns casos, fins i tot, famílies senceres van estar tot el cap de setmana a col·legi celebrant el que anomenaven jornades de convivència o bé tallers. Abans de les 9, els ciutadans feien arribar les urnes a les meses i a les 9 començaven a obrir els 2.243 col·legis electorals que hi havia. Davant la possibilitat que es tanquessin molts espais on votar, el govern va activar el cens universal, que permetia votar arreu del territori. Però el sisme va arribar. L'Estat va activar els cossos de seguretat per tancar col·legis i per requisar urnes. El que ningú esperava és la presència d'un agent, d'un factor clau durant la jornada i que va marcar l'agenda mediàtica de l'1 d'octubre a Catalunya i a la resta del món, la violència. El so correspon al malson que es va viure a la Tallada d'Empordà, una localitat d'uns 450 habitants, que sens dubte fou la més perjudicada per les càrregues policials al Baix Empordà. Així ho explicava una de les veïnes de la zona, Alba García.
Hi ha nens, hi ha gent gran, han tret de la gent gran de dins, perquè hi havia gent votant a dins. No sé, molt trist i molt dur de veure. I bueno, han empujat a molta gent, he vist inclús una persona gran amb sang al braç d'un cop.
Als altres municipis baixempordanesos, la jornada va transcorrer amb una certa normalitat. Constantment hi havia alarmes que la Guàrdia Civil s'aproximaria als seus col·legis electorals, però finalment no va ser així. En tot cas, sí que hi va haver un element fonamental que va marcar i condicionar el ritme de la votació. En diverses ocasions, algunes localitats es va aturar el referèndum per protegir els vots emesos fins aleshores. Al cap d'una estona es reprenia la votació. Això, però, no va impedir que majoritàriament al Baix Empordà el referèndum acabés abans d'hora. Els col·legis tenien previst tancar a les 8 del vespre, però van argumentar que per seguretat finalitzaven la votació 2 o 3 hores abans. El president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Català, es va mostrar dolgut i trist pel que havia succeït.
Lamentable, patètic veure actuacions d'aquesta violència policial davant d'urnes i de persones que cívicament doncs, estan esperant poder votar. Realment doncs, no són dignes del nostre país i, per tant, denigrable.
Aleshores ja es va procedir al recompte i aquest va determinar que al Baix Empordà la participació havia arribat pràcticament al 52,5%. El sí es va imposar amb un 94,3% dels sufragis, mentre que un 4,5% es va inclinar pel no i un 1,2% va fer-ho per votar en blanc. Pel que fa a Catalunya, la participació va superar el 43% i el sí va guanyar amb un 90,1%. Després d'un dia que va deixar una empremta inèdita amb 1.066 ferits, l'executiu encapçalat per Carles Puigdemont va comparèixer i va anunciar solemnament que traslladarien els resultats al Parlament. Ho escoltem.
El govern que presideixo traslladarà en els propers dies al Parlament de Catalunya, seu i expressió de la sobirania del nostre poble, els resultats de la jornada d'avui perquè actuï d'acord amb allò previst en la llei de referèndum. Les institucions catalanes tenen el deure de respectar i implementar el que avui han decidit els seus ciutadans.
Les terribles imatges viscudes també van commoure Europa i el portaveu del Comitè d'Experts Internacionals, Ferran Requejo, apel·lava a portar el debat i la resolució del conflicte a Europa.
A la vista de la gravetat dels fets esdevinguts avui a Catalunya, entenem que les instàncies europees no poden quedar-se de cap manera al marge i han d'adoptar els acords i prendre les mesures necessàries per protegir els valors de ciutadania que fonamenten la Unió Europea.
En aquest mateix sentit s'expressava la CUP a través del seu portaveu Quim Arrufat, que esperava una mediació internacional.
No pot quedar impune i apel·lem a la comunitat internacional, a totes les associacions, organitzacions polítiques, sindicats, governs municipals, governs regionals i governs estatals a moure, a fer tota la pressió possible en el marc de les institucions internacionals.
Només 8 hores després del desencadenament d'una inestabilitat política insòlita i d'una tensió palesa a la societat, a Ràdio Capital van parlar alguns diputats i portaveus de les diferents formacions polítiques. Sergi Sabrià, portaveu nacional d'Esquerra Republicana aleshores i ara president del grup parlamentari republicà i que va votar Palafrugell, valorava així l'actuació policial del dia anterior.
Bé, queda aquest regust agredolç, no? El regust agredolç de les càrregues, dels més de 800 ferits, dones, nens, avis que ahir van ser doncs atonyinats, perquè no es pot dir d'una altra manera, per la Guàrdia Civil. Per tant, aquesta és la part agra.
Qui va elevar més el to va ser Marc Vidal, quan aleshores era diputat al Parlament de Catalunya, per Catalunya Sí que es Pot, i el qualificava de piròmans amb dos bàndols.
Trista, lamentable. Estem davant d'un xoc de piròmens que porten pel camí que no ens haurien de portar. El piròmen major és el senyor Rajoy, evidentment.
Des dels socialistes, Marc Lamuà, diputat al Congrés, es queixava de l'immobilisme del govern de Mariano Rajoy per no haver oferit una altra solució, com per exemple un estat federal.
Que no estan justificades en cap cas. Els nostres alcaldes, per exemple, ho van dir-ho arreu, i arreu van anar els diferents col·legis a estar allà davant d'actuacions o en espera d'actuacions amb la gent dels nostres pobles i ciutats, actuacions que no tenien, com deia, cap mena de justificació davant d'una jornada que transcorria doncs amb normalitat.
Finalment, Concepció Baray, regidora de l'Ajuntament de Girona pel Partit Popular, deia que és evident que les imatges d'ahir no eren bones, però exigien més responsabilitat a Puigdemont i Junqueras. A parer seu, la Generalitat tenia gran culpa del que havia passat aquell 1 d'octubre.
Bé, doncs el primer que he de dir és que ahir a Catalunya no va haver-hi el referèndum que havia doncs anunciat el president de la Generalitat, sinó que el que va haver-hi va ser doncs una escenificació, una teatralització d'allò il·legal que durant molts de dies doncs se'ls havia avisat, no? Que no es podia fer, que sisplau que ho anul·lessin, i ells van voler continuar endavant.
El balanç és que un any després ni la Generalitat de Catalunya ni a la Moncloa tenen el mateix amo. En aquests mesos, Catalunya ha viscut una declaració unilateral d'independència suspesa. L'administració Rajoy va aplicar l'article 155 fins a la formació d'un nou govern català. El Parlament va aixecar la suspensió de la declaració d'independència, però hores després, membres del govern anaven a Bèlgica per demanar un judici just i alguns altres eren tancats a la presó de manera provisional, acusats de delictes que els poden comportar una pena de 30 anys. El 21 de desembre, l'independentisme tornava a aconseguir majoria absoluta al Parlament en escons i en vots aconseguia el 47% dels suports. El 23 de març, Romeva, Rull, Turull, Forcadell i Dolors Bassa tornaven a presó. Mentrestant, Marta Rovira i Anna Gabriel marxaven a Suïssa. Només dos dies després, Puigdemont era detingut a Alemanya, on va estar empresonat 12 dies. Gairebé 5 mesos després de les eleccions, Quim Torra era investit com a nou president de la Generalitat i s'aixecava el 155. Mig mes més tard, Mariano Rajoy perdia la moció de censura impulsada pel PSOE i Pedro Sánchez esdevenia el nou president del govern espanyol. Al juliol, la justícia alemanya decidia extradir Puigdemont només per malversació i no per rebel·lió, un fet que el jutge Pablo Llarena va rebutjar. Això va permetre a l'exalcalde de Girona tornar a Waterloo. Avui és 1 d'octubre, ha passat un any del referèndum. Sembla que s'allunya aquell esperit d'unitat ciutadana i exemplar de fa 365 dies. El govern espanyol es va veure desbordat i va perdre una gran oportunitat de convertir aquella jornada en només un record. També fa olor que la paràlisi és major. Ara bé, les imatges perduren, com també perdura la incertesa.